Bé, la millor manera d'estalviar-se en productes farmacèutics és no haver-los de necessitar. Això està més que clar. Però un cop es necessiten, doncs és obvi que la notícia segurament haurà agradat a més d'un. Més de 14.000 medicaments, 14.000 especialitats farmacèutiques, després en Ramon Manasset ens matisarà això, baixen de preu per un decret del govern que ho aplica des d'ahir, dia 1 de setembre. Ramon Manasset, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia.
Això és una bona notícia pels consumidors, no?
Sí, pel consumidor és una bona notícia, tot i que és el, diguem-ne, menys afectat de lo que seria la cadena del medicament. És el que, d'alguna manera, rep menys aquest estalvi. No sé si m'explico, és a dir, dels 43 milions que preveu estalviar el govern en medicaments, amb aquesta mesura, milions anuals.
Sí.
Que preveu estalviar el govern, de fet, l'usuari només n'estalviaria, o els usuaris només els hi afectarà en 5 milions i mig.
La resta?
La resta està directament afectant a tot el que és la cadena de producció, distribució i del medicament, que és a dir, laboratoris, distribució, magatzems de distribució i directament farmàcies.
O sigui, bona part d'aquest cost el suportarà tota aquesta part de la cadena de distribució i no tant el consumidor.
No, el consumidor, de fet, l'estalvi que tindrà de tot el que es passa per via Seguretat Social, com que ja està pagant una aportació, evidentment, l'estalvi que ell tindrà a la butxaca és el més petit, però el govern, a nivell de govern, no. De tota manera, aquests 43 milions anuals que preveu estalviar el govern és una xifra que, si bé el sector fa prou mal, penseu que, per exemple, el famosíssim aeroport de Castelló va costar 150 milions. Per tant, és un cost que d'alguna manera...
Que fa una mica, fa una mica de riure al costat d'allò,
sí,
eh?
Sí, exacte. És una mica irrisori que ara ens estem apretant per això quan hi han hagut situacions que, bé, no, potser no val la pena comentar-ho, però...
No, perquè ens anirem fent mal a la mesura que anem comparant amb situacions en què els diners públics han estat malbaratats així d'una forma directa, sense l'assumpció de responsabilitats per tota aquesta qüestió, no?
Exactament.
Per què s'ha fet aquesta mesura?
Mira, hi ha un sistema, des de l'any 2000, des de l'any 2000, de fet, el govern feia efecte de tenir un estalvi en tot el que era els consums de fàrmacs via Seguretat Social, va crear uns sistemes de rebaixa de preus consecutius i sistemàtics que fan que cada 6 mesos es revisin tots els preus dels medicaments, sempre a la baixa. Val? És a dir, cada 6 mesos es posa en marxa unes fórmules de càlcul que fan, doncs, que el medicament vagi baixant.
D'acord. Això, Ramon, en tots els medicaments que entren dins el sistema de la Seguretat Social, eh?
En principi, en tots els medicaments que hi ha considerats com a medicaments a l'Estat, autoritzats com a medicaments, el preu es toca absolutament amb tots, però, esclar, amb quina finalitat? Evidentment, amb la finalitat de rebaixar el cost de les arques públiques.
Entesos.
Val? Llavors, a més d'aquest sistema que és semestral de correcció del preu dels medicaments a la baixa, a més, cada mes hi ha una sèrie de medicaments que o bé varien el preu a la baixa, determinats grups, o bé surten del sistema públic de finançament. És per això que moltes vegades ens trobem que quan vas a la farmàcia dius, doni'm aquella pomada que no sé què, tal que me l'ha receptat el metge, i aquella pomada ja no entra per Seguretat Social. Aquest és l'altre sistema d'exclusió, el que és mensual.
D'acord, és a dir, per una baixa hi ha, per un costat hi ha, vull dir, la rebaixa en el preu dels medicaments i per un altre, l'exclusió de determinats medicaments.
De fàrmacs, correcte.
Sigui que fa més d'una dècada que els medicaments... Fa 14 anys que els medicaments van baixant de preu.
Sí, hi han hagut...
No sé si tenim aquesta sensació, Ramon.
No la teniu.
Ja
us asseguro que no. El medicament, cada vegada que alguna persona diu és que el medicament és molt car.
Exacte.
Perdona, fa 14 anys que no han deixat de baixar els medicaments cada 6 mesos i inclús dintre d'aquestes baixades semestrals n'hi han hagut dues que han afectat a una gran quantitat de medicaments. Aquesta d'ahir és una d'aquestes dues espectaculars. La primera es va produir fa uns 5 anys, si no recordo malament, una baixada molt forta de medicaments, i la segona més forta que ens ha afectat, sens dubte, és la que comença demà, que ja veurem les conseqüències que tindrà a nivell de farmàcies. Que potser a nivell, evidentment a nivell d'indústria també, perquè estan hi ha molts laboratoris que ja estan retirant medicaments perquè no els hi surt rentable fabricar el preu que els hi marca el govern.
Hi ha una pregunta molt òbvia, i em sembla que no és el primer cop que te la formulem. Això vol dir que els medicaments podien baixar?
Ara, en aquest moment, jo dubto
que puguin baixar més, d'acord?
A veure, el que està clar és que tots els costos de producció... Mira, hi ha molts costos de producció que en aquest moment ja no són assumibles en el preu de venda. Perquè et facis una idea, perquè us feu una idea, hi ha medicaments pel Parkinson, una malaltia que molts avis de les nostres famílies tenen, que surten a 2 cèntims per comprimit. Has sentit?
Dos cèntims per un regal.
Tu veus 2 cèntims per terra i la majoria de gent ni s'acota.
Cert.
Llavors, amb això què estic dient? Estic dient que ha arribat un punt en el qual buscant un estalvi, però a la vegada s'està, penso, devaluant el valor intrínsec de les coses. Sí. És a dir, tots quan veiem, un plat, un vas, una olla, ens podem fer una idea del cost que pot tenir aquell producte. Hi haurà marques que seran més barates i hi haurà que són més cares. Però bueno, una idea de cop de vista la tens. En aquest moment el medicament està absolutament infravalorat.
És interessant aquesta reflexió, perquè té un punt de paradoxa. Fa 20 anys enrere semblava que devaluàvem el sistema de la seguretat social, perquè com que la seguretat social ho assumia gairebé tot, tornàvem a casa amb quilos de cutafluix o d'alcohol o amb medicaments per tota la família, perquè la seguretat social ho pagava tot a partir d'una targeta. I ara resulta que estem jugant a la part contrària, a devaluar el preu del medicament i, per tant, a no valoritzar tampoc el que ha de ser la base també de qualsevol sistema, no?
Home, de qualsevol sistema
de salut
i de l'estat del benestar, penso que tot té un cost, té uns valors que tots hem d'assumir i que potser a vegades és més el tema de racionalitzar, és a dir, de racionalitzar el servei que no pas el tema de devaluar-lo. Que no té res a veure una cosa amb l'altra.
D'acord. O sigui que tornaries a dir-nos, no es tracta de rebaixar fins a l'infinit el medicament, sinó de propiciar que el sistema públic de sanitat pugui cobrir el que hagi de cobrir amb les persones amb necessitats determinades.
Exactament. És a dir, tu has posat l'exemple clau fa un moment, un minut o dos. Has dit, abans anàvem a les farmàcies i tornàvem quilos de cotó, amb quilos de... Val. Això... la solució fàcil quina era? La solució fàcil és dir, fora tot això, baixem preus i el cost baixarà. La solució difícil, però a la llarga molt més efectiva, és educar la població, conscienciar la població de que això no és racional, no és sostenible. I per tant, el valor de les coses són el que és i el que hem de fer és intentar educar per no malbaratar el que realment té un valor.
Sí, perquè aleshores quantes farmacioles es van omplir de medicació que en el fons no diré que ningú no feia servir, però no en la quantitat, o quantes receptes de metges acabaven amb 3 o 4 caixes de medicació a casa que després resultava que s'havien d'enviar a Cuba o no sé on perquè en sobraven 2 o 3 de la medicació que s'havia estipulat en una recepta, per exemple.
Correcte, Vicenç. I ara estem en la part oposada. Ara ens hem passat tant de frenada que la solució ràpida i senzilla ha sigut fer baixar el preu fins a límits en el qual la pròpia indústria està dient que ja no pot assumir aquests costos i el resta de la cadena estan igual. És a dir, les farmàcies en aquest moment, econòmicament, si aquest projecte continua endavant, d'aquí a 6 mesos ja en tornarem a parlar.
Em poso, però, amb un... Vaja...
Digue'm.
En una posició diguem-ne que complicada, en aquell moment a les farmàcies els anava molt bé. Aquesta, diguem-ne, aquest mal ús del sistema sanitari públic beneficiava, en el fons, a les farmàcies que dispensaven, vaja...
Beneficiava tota la cadena, evidentment a les farmàcies, però beneficiava tota la cadena, és a dir, els valors de producció, els nivells de producció de la indústria espanyola farmacèutica i la catalana en concret, que és on encara n'hi ha força d'indústria farmacèutica, tenien uns valors de producció molt elevats. Un altre sector que, diguem-ne, anava bastant tranquil era el sistema de la distribució farmacèutica, és a dir, això que nosaltres diguem, mira, Vicenç, això no ho tinc ara, a la tarda ho tindràs, sí, o demà al matí ho tindràs, aquest sistema tan immediat de poder adquirir els productes és un sistema que té un cost molt elevat, perquè necessites que la distribució estigui, com aquell qui diu, a peu del canó, amb les furgonetes a punt per distribuir a totes les farmàcies, en aquest cas d'Espanya. Això en aquest moment comença ja a fallar. És a dir, la distribució ja t'està dient, mira, tu tenies 3 repartos al dia,
sí,
doncs en aquest moment dels 3 repartiments en quedarem amb 2 i probablement l'any que ve passem a un sol repartiment. Al dia. Clar, això què suposa? Bé, suposa que no et podré dir, vine aquesta tarda, vine demà, en cas de manca d'aquell fàrmac. Què ha suposat també? Home, ha suposat que la indústria ha començat a retallar la producció de molts medicaments i en aquest moment, a dia d'avui, tenim més de 100 medicaments que no n'hi ha, que tu demanes a distribució i els laboratoris no en serveixen. I això és greu.
Medicaments coneguts?
Bé, medicaments que són per enfermetats que... A veure, que són... Perquè ens entenguem, la cortisona de més ús,
sí,
que es donen processos asmàtics, es donen processos al·lèrgics, en aquest moment no n'hi ha. I això és greu, haver arribat en aquest punt, perquè que la cortisona la vaien rebaixat a tal punt que els laboratoris tenen altres prioritats de fabricació. I aquí rebem tots.
I ningú pot, no, pregunto, ningú pot obligar els laboratoris a continuar elaborant o a prioritzar un fàrmac com pot ser aquesta cortisona de més ús?
Sí, teòricament els laboratoris no poden deixar de fabricar fàrmacs autoritzats de manera unilateral perquè els hi sembli bé. No, tindran una sanció per part de l'Estat, però esclar,
mentrestant,
la sanció probablement sigui molt menys que deixar de produir aquest medicament, amb la qual deixar de produir aquest medicament a Espanya i produir-lo en un altre país. I això és el que ens estem trobant ja.
D'acord, és
que... Ara mateix, ahir mateix, i això també és bastant, bastant curiós, ahir mateix va venir una persona que tenia una criatura amb una infecció gàstrica, portava prescrit un antibiòtic amb xarop per nen. Mm. Bé, aquest xarop s'ha deixat de fabricar aquí a Espanya ja. El fabricaven, et diria que 10-15 medicaments, laboratoris.
Sí.
Bé, doncs aquesta presentació amb xarop per nens ja no es fabrica. Per què? Perquè l'ampolla, el liofilitzat que va dintre, té un cost molt elevat pel preu que l'Estat li ha marcat. Només es fabriquen comprimits. Entens?
Sí, perfectament.
Per aquesta regla de 3 anirem perdent alguns productes que han arribat a un límit de preu autoritzat pel govern que supera el preu de fabricació.
Tornen a ser unes paradoxes interessants. Ara, suposadament, serà més econòmic que mai curar-nos o accedir a determinats medicaments per curar-nos.
Sí,
i a la vegada ens podem trobar amb la situació que no trobem aquells medicaments precisament perquè no són rendibles els laboratoris que els fabriquen.
Mira, Vicenç, serà més barat en primera instància, com si diguéssim. És a dir, et posaré un exemple que està passant cada dia a totes les farmàcies, no diria de Sitges, de Catalunya ben segur, que és les directrius que ha donat la Generalitat per l'estalvi, en concret a Catalunya, de fàrmacs. Et posaré un exemple. El tema dels productes que es fan servir per baixar el colesterol.
Sí.
Bé?
Estem parlant d'especialitats que de ben segur coneix tothom, eh?
Famílies...
O sigui, productes...
No, noms exactes, per no esbarar ningú,
sí.
Però et diré famílies de fàrmacs per baixar el colesterol.
D'acord. De colesterol, qui més qui menys, a cada cantonada en coneix més algun cas.
Tothom en té.
El colesterol, molt bé. D'acord, doncs productes, famílies que tenen relació amb la disminució o amb la cura o el tractament, la prevenció del colesterol, molt bé.
Bé, tu podies tenir prescrit pel teu metge de capçalera o bé per un especialista, perquè has tingut problemes i finalment has anat amb un especialista, podies tenir prescrit un fàrmac que, i dic preus, a dia d'avui val 4,61 €. Vas a renovar la prescripció mèdica al teu ambulatori, amb el teu metge de capçalera, repeteixo, a Sitges, a Palamós i a Alfàs, a qualsevol lloc d'aquests, i automàticament el metge, per ordres de munt, canvia la prescripció a un fàrmac pel colesterol que val 95 cèntims, aduint que pràcticament l'efecte és el mateix.
D'acord. Té raó el metge al dir-ho?
Té raó, es veu obligat a dir-ho.
Es veu obligat a dir-ho?
Són criteris purament econòmics. Purament econòmics.
Ara em poses
estic
una...
Estic diguent-la molt grossa, sí, però és
perquè,
real.
Perquè, esclar, jo vull creure... Vaja, no sé, els metges, per una qüestió ètica, allò del jurament hipocràtic, etcètera...
A la sanitat pública prima, ens agradi o no, primen, desgraciadament, els criteris econòmics en aquest moment tenen un pes molt, molt elevat, perquè des de les instàncies de sanitat, ja siguin autonòmiques o estatals, en aquest cas autonòmiques, es donen unes directrius que marquen als metges per on han d'anar. I això és així.
D'acord. Tornem a l'exemple que ens donaves. Sí, una persona a la qual el metge de capçalera li prescrivia un medicament pel colesterol que tenia un preu de 4,61 € la caixa i quan va renovar la recepta per aquest medicament n'hi prescriu un altre que val 95 cèntims la caixa.
Però que prengui doble dosi.
D'acord.
Per exemple.
Vaja. Sí.
Ens trobem que d'aquí 3 aquella persona se li fa una analítica que té un cost d'entrada, té un cost ja de 100 € aproximat pel sistema públic,
sí,
i es troba que el seu colesterol ha pujat de 210 a 240. Estem jugant amb la salut de les persones per un tema bàsicament econòmic.
El que
no és tolerable.
El que expliques és un cas comprovable?
Sí, tant.
No està fent una hipòtesi,
No és cap hipòtesi, és un cas comprovable, molts casos comprovables. Bé, en aquesta dinàmica és la que estem instal·lats, i crec que això, a la llarga, aquest estalvi que dèiem immediat causarà una despesa molt elevada, potser no a nivell de farmàcia, però a nivell hospitalari.
I nosaltres que anàvem a preguntar d'aquí una estona el que podria passar amb el servei de guàrdia de les farmàcies i vista
doncs
la
situació...
No, clar, no val la pena.
Si vols t'ho responc, però... És molt clar.
És molt clar, no?
Claríssim.
És molt clar, però, és a dir... però continua sent, i ho diem així, perquè així també ho podem constatar, una pregunta recurrent en plens municipals, una demanda recurrent de la ciutadania que veu com, veritablement, Sitges té en moments, ja no dic la resta de l'any, sinó en moments punta de l'estiu, una circumstància que veritablement no respondria a una població turística de referència.
Correcte. Mira, Vicenç, això és una pregunta que suposo que... Bueno, jo ja m'esperava que ens la faries. Hi ha un tema aquí, Sitges, que penso que l'Ajuntament, dintre de la meva opinió, no ha gestionat prou bé, que és el tema de l'assistència mèdico-farmacèutica. És a dir, una població turística el que no es pot tenir és no tenir un servei un servei d'urgències mèdic nocturn.
D'acord. Perquè tothom ens entengui, Ramon, un servei d'urgències mèdiques nocturn, d'assistència mèdica nocturn, en què ha de consistir?
Bé, és un metge d'urgències a l'ambulatori.
D'acord.
És a dir, tu tens, m'ho invento, a les 12 de la nit, a les 11 de la nit tens una cremada, et cremes tocant l'olla.
Sí.
Bé, et cremes i et fas mal, de veritat. On t'aniràs?
Els camils, directament, no?
Directament, evidentment, aniràs als camils. Per què? Perquè no tens metge d'urgència. A Sitges, si no, el camí normal és passar pel teu ambulatori, que hi haurà un metge d'urgències, i valorarà si aquesta cremada és de quin grau és, i si el grau és important, lògicament et derivarà a Sant Camil, però si el grau no és important, probablement et prescrigui o et curi i et prescrigui alguna cosa per anar-ho a buscar en aquell moment o bé per anar-ho a buscar l'endemà, si no és urgent.
D'acord.
Aquest és el circuit natural.
D'acord.
El problema està que no tenim aquest servei, i jo he parlat amb algun representant de l'Ajuntament, els hi va dir, i els hi he comentat directament, el que s'ha d'aconseguir és que Sitges torni a tenir servei mèdic a les nits. Automàticament a les farmàcies no ens heu de demanar res, automàticament hem d'estar de torn. Però que s'ha d'aconseguir és el servei mèdic.
O sigui que gairebé formulem la petició al revés. No es tracta de demanar a les farmàcies que obrin, sinó que es tracta de demanar a la Generalitat que torni a obrir el servei nocturn.
Vicenç, tu ho has dit la frase clara. És a dir, qui té la potestat és la Conselleria d'autoritzar de nou o de posar de nou un metge de torn a les nits a l'ambulatori de Sitges de les 9 del matí a les 9 de la nit a les 8 del matí.
D'acord.
Automàticament el mateix dia tindràs les farmàcies de guàrdia.
Per què? Perquè per llei les farmàcies estarien obligades aleshores a tornar... Els hi surti a compte o no, les farmàcies? Això ja és una altra qüestió.
A compte, Vicenç, i ja et dic jo que no surt, i menys tenint en compte les circumstàncies en aquest moment de tot el tema de fàrmacs. Això ja et dic jo que no, però per llei ho hauríem de fer. Pensa una cosa, en aquest moment Gavà és una població que té 45.000 habitants, al voltant de 45.000 habitants, està com nosaltres. És a dir, no té servei mèdic a les nits, no té servei farmacèutic.
Gavà, eh?
Estem parlant d'una població molt important, amb molta gent,
I això vol dir, Ramon, que Gavà tampoc té, a la nit l'ambulatori obert?
No, l'ambulatori a les nits està tancat. Està exactament com Sitges, ells han d'acudir a l'Hospital de Viladecans, al comarcal de Viladecans, que és un hospital prou gran, igual que nosaltres hem d'acudir a l'Hospital de Sant Camil. Bueno, nosaltres encara tenim dos, tenim Sant Camil i Sant Antoni.
Sí.
Podem acudir-ne dos, ells ho tenen tot derivat a l'Hospital de Viladecans.
I això s'arreglaria amb un metge a l'ambulatori?
Simplement amb això. Jo, regidors de l'Ajuntament, un regidor de l'Ajuntament que m'ho va proposar un dia al carrer, escolta, com ho podem arreglar això? Dic, és molt senzill, heu de fer una petició a la Conselleria fent força, aduint que Sitges és un municipi turístic, el que vulgueu. Diu, és que les farmàcies... Dic, no, nosaltres no ens heu de demanar res, nosaltres no ens heu de demanar que obrim, nosaltres obrirem automàticament el mateix dia que hi hagi metge.
O sigui, Ramon, que aquella resposta de l'alcalde en el darrer ple municipal quan deia, no, és que les farmàcies no volen...
No volen.
No va per aquí, això. No.
Bé, jo penso que el problema de fons és no tenir un servei mèdic. Si algú pren mal a Sitges a la nit, no podem acudir a un metge. Hem d'anar a Sant Camil. Bé, fa 5 anys podíem acudir a un metge a l'ambulatori. Si era possible arreglar la desfeta aquí, s'arreglava, si no es derivava a Sant Camil, com és lògic.
O sigui que...
Ho veig claríssim,
això. No, sembla molt clar. La forma de desllorigar el servei de farmàcia a la nit, d'urgències de farmàcia a la nit, és que l'ambulatori torni a tenir un servei d'urgències a la nit.
És que, Vicenç, no hem de perdre de vista que la farmàcia a la nit és un servei d'urgència que precisa de recepta mèdica.
D'acord.
No és un súper obert 24 hores.
D'acord. O sigui, no es pot anar a la nit a la farmàcia de guàrdia per demanar, jo què sé, un ibuprofè.
A veure...
Ja ens entenem, sí, per una...
Pots anar, perquè aquí a Sitges més o menys ens anem coneixent.
Sí.
I jo no et diré que no, aquí tens l'ibuprofè, però la norma és claríssima i marca que la farmàcia de guàrdia a la nit és un servei d'urgència que precisa de recepta mèdica i, si m'apures, hi ha un, fins i tot una normativa que diu de recepta mèdica expedida la mateixa nit.
Caram!
I això ja...
És a dir, l'ortodoxia...
No s'ha aplicat mai, això.
No. L'ortodoxia demana això.
Que és un servei d'urgència. Si tu tens una urgència, en aquell moment aniràs. Si no, no.
D'acord.
Jo t'esperaràs el dia següent.
D'acord. Ens hem quedat a la meitat de la...
De la part econòmica.
Sí, i de la conversa que tenia en Ramon Benazet amb els representants municipals, què et van contestar quan vas dir, bé, doncs és tan senzill o no tan senzill, com demanar, forçar a la Generalitat, pressionar a la Generalitat perquè torni a haver-hi el servei d'urgències.
La regidora que em va... Bé, ja ho mirarem. Pues ja, així va quedar.
D'acord. Fa molt de temps d'això, Ramon?
Això parlo d'un 7 mesos, 8 mesos. Sé que aquest mes d'agost s'ha tornat a bellugar el tema, però jo no sé si s'estan fent aquests passos. El que sí que sé és que el senyor alcalde vol un dia parlar amb el representant dels farmacèutics per veure com es pot resoldre la qüestió, però la resposta ja te la dic
de
l'entubi.
Està clar,
és molt fàcil, és la conselleria perquè es restableixi el servei de l'ambulatori a les nits, que penso que és bàsic en un municipi com Sitges.
O sigui que no es tracta ni de parlar amb els farmacèutics.
No, perquè és que nosaltres...
No hi teniu en aquesta història...
Nosaltres, així que l'ambulatori tingui servei mèdic, per llei nosaltres estem oberts. Si dilluns que ve a l'ambulatori hi ha metge d'urgència, automàticament els torns de farmàcies es restableixen i endavant. Sigui o no sigui rentable. Que no ho és, ja ho vam parlar una vegada.
Durant tot aquest estiu no hi ha hagut cap farmàcia, cap servei obert a l'ambulatori a la nit?
Que jo sàpiga, no. Ha estat fins a les 9 de la nit,
sí.
A les 9 a les 10 de la nit i ja està.
D'acord. No, com que d'això no en tinc ara jo la constància manifesta com per afirmar-ho.
Sí, però... ha estat en diumenge, ha estat en dissabtes i diumenges durant el dia.
Sí.
Si tu durant un diumenge podies anar a l'ambulatori, al servei d'urgències de l'ambulatori, igual que hi han hagut les farmàcies
de dia. Fins a les 9 de la nit, vaja.
Fins a les 9 de la nit.
Vaja, aquesta és la solució. Ara, la solució al manteniment de les farmàcies com a negoci, suposo que...
Això és una altra... les farmàcies com a negoci en aquest moment, ja ho vàrem parlar, fa uns mesos ja, en aquest moment com a negoci gros, no, com a negoci petit, ha deixat de ser-ho i jo no sé què passarà després d'aquesta última atzagaiada. Sí que et puc dir, la meva percepció, potser el meu estat d'ànim, que és que tu intentes donar dos passos endavant i la clatellada ve perquè te'n fa recular quatre enrere o cinc. Tornes a donar dos passos, quatre o cinc enrere. Realment perds bastant l'ànim. Perds bastant l'ànim.
Què us deu...
Sí. Sí, és vocacional, però tu ets també periodista de vocació i esperes que la teva vocació deixi un plat a taula. En el moment en què la teva vocació et deixi de donar-te un plat a taula, la vocació passarà en segon pla i et buscaràs una manera de tirar endavant.
El darrer cop que parlàvem amb Ramon Benazet era en referència a aquells retards de la Generalitat en matèria de pagaments a les farmàcies.
Correcte.
Ha millorat això?
Sí. Això en els darrers, diria, 5 mesos, és a dir, des del mes de febrer-març, la Generalitat ha fet uns pagaments, diguem-ne, mesos atreçats. En aquest moment estem a 60 dies, el conveni amb les farmàcies que té la Generalitat 30, més el mes que corre. En aquest moment estem a 60 més el mes que corre, consideréssim.
Déu-n'hi-do, no? Anava a dir que Déu-n'hi-do, no?
Home, vam arribar...
Venim d'on veníem.
Sí, vam estar a 4 mesos més el mes que... No, perdona, a 5 mesos més el mes que corre. Estàvem a 5 mesos i mig, això era absolutament insostenible. Vull dir, realment les farmàcies estaven ofegades. Ara no estarem ofegades almenys fins a data d'avui, perquè en aquest moment ja no hi ha pressupost per fàrmacs d'aquí a final d'any a la Generalitat. El pressupost s'ha acabat, és a dir, ara ja anirem a pidular a veure si des de Madrid pues, envien fons de liquidesa autonòmic o a veure què es pot fer.
Sempre, deies.
Tornarem enrere? No ho sé, és probable. D'aquí a final d'any és probable que tornem enrere. No ho sabem, no ho sabem. És una incertesa que tenim totes les farmàcies de Catalunya i ja ho veurem. No et puc dir el mes que bé cobrarem, no t'ho puc dir a dia d'avui.
A veure si acabareu com les farmàcies d'abans, amb els pots de les especialitats i donant dosis amb paperines.
No ho crec perquè bé, seria un sistema bastant poc operatiu.
És un parlar.
Ja, però bé, és això, no et puc assegurar que el mes d'octubre o el mes de desembre o el mes de novembre estem a, ja no dic al corrent de pagament, que això és evident que no hi estarem, però que no estem en una situació mitjanament tranquil·la. No t'ho puc assegurar.
Una qüestió que té referència a aquest exemple que ens donaves fa una estona d'aquest medicament contra el colesterol i que el metge en va receptar un de molt més econòmic, etcètera, sí. Etcètera, etcètera. Sí. No havíem quedat, o almenys això ens semblava, que els genèrics són exactament iguals sí. que els medicaments de marca?
Sí. En aquest moment...
Vull dir, si són iguals, que tenen les mateixes característiques i...
És que jo t'he parlat, quan et posava l'exemple del colesterol, sí. de dos genèrics, de dos molècules de la mateixa família, però productes diferents.
D'acord.
Un producte que és bastant més actiu, també és algo més car, i un producte que és menys actiu... i també és més econòmic.
D'acord, o sigui, eren les diferències entre dos genèrics,
sí,
eh?
És més, et diré més.
És a dir, entre els genèrics també hi ha diferències, Ramon?
Sí.
Sí, d'acord.
Sí, entre el genèric, a veure, perquè són molècules diferents.
D'acord.
És a dir, a dos molècules exactes, la vitamina C, amb una altra vitamina C són exactes, però si tu et dones, no ho sé, per exemple, un paracetamol i un ibuprofè, perquè ens entenguem,
sí.
tots són analgèsics, però en canvi són molècules diferents.
D'acord.
És el mateix exemple pel colesterol.
D'acord.
Bé, és això. El que sí que és el que et anava a comentar i ens n'hem anat una mica... En aquest moment els medicaments de marca registrada, és a dir, els no genèrics,
sí.
però que tinguin la seva molècula, que també n'hi hagin amb genèric, estan obligats per llei a tenir el mateix preu que el genèric.
Què dius ara?
Per exemple, ara poso un exemple, que, tot i que diuen que en l'antena no es poden dir noms, jo el diré.
Digues.
I el coneixem tots, el Voltaren.
Mm-hmm.
Bé, la capsa de 40 comprimits de Voltaren de 50 mil·ligrams val exactament igual al cèntim que el diclofenac de 50 mil·ligrams, 40 comprimits, genèric, sigui del laboratori que sigui.
D'acord.
Val exactament igual. I així amb tots.
O sigui que aleshores quin interès té fabricar genèrics si els de marca valdran o estaran obligats?
Valen ja fa 5 anys, eh?
D'acord.
En l'última baixada bèstia que va haver de medicaments es va obligar les marques a baixar a preu de genèrics.
Ara val el mateix un gelocatil que un ibuprofè genèric?
El gelocatil no entra en seguretat social.
D'acord.
Té un preu diferent.
D'acord.
Clar, què ha passat? Que molts laboratoris... aquests medicaments de, diguem-ne, no de prescripció...
Sí.
Ens entenguem que no són forts, mm-hmm. val? El que han fet ha sigut treure'ls del finançament públic i incrementar els preus per, d'alguna manera, poder compensar les baixades que l'Estat li està fent amb altres fàrmacs.
D'acord.
Està funcionant així el mercat en aquest moment. Mm-hmm.
I els... clients, què diuen? Els usuaris, què diuen? Si és que algú ahir sabia, o avui sap, o pot saber,
no,
que han baixat de preu tota aquesta quantitat enorme de medicaments.
No, és a dir, dels 14... És a dir, ningú ha fet ni un comentari, almenys fins al rato que ens hem posat en
sí,
antena.
Sí, sí, sí.
D'aquests 14.526 presentacions, que de fet a lo que és oficina de farmàcia són 11.563, les altres són a nivell hospitalari, ningú ha fet cap comentari. I tingues en compte que hi ha fàrmacs que baixen un 75% de preu.
Mare de Déu!
És a dir, bé, aquests ibuprofens que tots coneixem amb sobres que es dissolen,
sí.
que valien al voltant d'uns 7 euros, tots han baixat a 2 euros i mig. i és molt bèstia, eh?
I tant, sí, és molt bèstia.
Per exemple, un altre fàrmac, aquest és més...
Anava a dir una animalada, Ramon. Val la pena tenir mal de cap? Escolta'm.
Val la pena tenir mal de cap.
És que, esclar...
Jo diria que és millor no tenir-lo.
És millor no tenir-ne, eh? Però és que...
Perquè t'has passat molt bé, perquè has anat de gresca,
escolta'm,
però no per tenir-lo.
Pels ressecosos, Déu del cel, per 2,50 euros, poden passar una... Va, és broma. Però una rebaixa del 75%.
Mira, el que anava a dir, tu saps que hi ha molta gent, sobretot a partir de 50, que pot tenir carcinomes de prostata?
Sí.
Bé, aquestes persones normalment se'ls dona un fàrmac, se'ls injecta un fàrmac un cop cada 3 mesos per mantenir estable i que no tirin de... I realment és un fàrmac que funciona molt bé. El manté estable i no hi ha cap problema. Aquest fàrmac, que es posa cada 3 mesos, valia fins al 31 d'agost 126 euros,
sí,
aquest injectable. A dia d'avui val 31 euros.
Caram!
És una dinàmica molt... Mantenir aquesta dinàmica... A veure, per les farmàcies és impressionant, però a nivell d'indústria passa 3/4 del mateix. Jo em temo que d'aquí a 2 mesos començarà a no haver-n'hi, o avui em faltarà, demà n'hi haurà, te n'enviaran una capsa, estaràs 3 vegades que ho demanes que no n'hi haurà, una altra tornarà a venir una altra capsa, perquè farà el laboratori ho restringirà, o bé agafarà i ho vendrà en un país europeu que li estan pagant el preu que tenia.
És que anava a preguntar precisament per això,
per
aquella picaresca de... les receptes... Si jo sóc un ciutadà francès i em recepten aquest injectable que tu ara comentaves, jo puc venir-lo a comprar en una farmàcia d'aquí?
Sí, si vens amb la recepta no hi ha cap problema.
No hi ha cap problema.
A veure, hi ha un conveni europeu, bé, tots tenim la targeta sanitària europea,
sí.
Tu quan surts fora vas i la... Bé, doncs perquè a tenor d'aquesta targeta tenim assistència mèdica i farmacèutica...
Ho pregunto per si aquest injectable que potser a França continua valent 120 euros...
Una miqueta més val a França.
Imagina't. O sigui, posem que a França aquest injectable que ens comentaves que fins aquí a finals d'agost valia 120 euros, allà en val 130, i aquí ara passa a valer-ne 30 i pocs.
Sí.
I jo...
31,05.
Jo, si tinc familiars aquí o tinc algú aquí, me'l faig enviar amb recepta o ve algú a buscar-lo, em ve a buscar unes quantes caixes i...
És possible que passi.
D'acord,
no? De fet, hi ha molts hi ha estrangers que quan venen a les farmàcies d'aquí a Catalunya i venen a buscar qualsevol fàrmac, o ja saben que el preu del fàrmac aquí a Espanya
és molt més econòmic,
irrisori, et diuen, mira, dona'm, per demà tinguem en 5 caixes que m'ho vull emportar, i quan els hi dius el preu es foten un fart de riure.
Com aquells que anaven a Andorra a buscar aspirines franceses?
Per exemple, el que passa és que amb molts fàrmacs és molt gran, ara ja. I aquí a Espanya s'ha arribat a un punt en què els fàrmacs d'ús quotidià estan molt baixos de preu, però els de determinades especialitats estan baixíssims de preu comparativament a la resta d'Europa.
Això tampoc té massa sentit, doncs, no?
Home, no, no té massa sentit i té risc. Que les grans companyies farmacèutiques diguin, a mi no em surt rentable portar aquest país a Espanya, i el retirin.
D'acord.
És que l'estat espanyol em sancionarà. Doncs molt bé, pago la sanció, que em sortirà més barat que no pas mantenir el fàrmac en aquest preu.
Perquè esclar, hem de pensar que des del punt de vista de negoci, per una empresa que venia, vaja, del fàrmac...
Clar, és que una empresa X, la que sigui, pressuposta uns ingressos anuals... doncs X per aquesta molècula determinada. Si de cop i volta hi ha un real decret i aquesta molècula li baixa en un 75%, aquests pressupostos se'n van en orris, i per tant se'n van en orris també tots els pressupostos de reinversió, amb investigació, amb noves tecnologies, tot això se'n van en orris. Automàticament, és que és directe, i això està succeint, eh?
Bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió final, tot i afegint-hi la que a molts sitgetans també potser els interessa molt hores d'ara, que és la que ens comentava en Ramon Benasset, perquè Sitges torni a tenir el servei farmacèutic a la nit, d'urgències, només cal que la Generalitat activi el servei d'urgències mèdiques a l'ambulatori, que hi hagi un metge a l'ambulatori des de les 9 de la nit a les 9 del matí. Així de senzill.
Bé, exactament, doncs, és així.
Doncs que algú hi faci alguna cosa, perquè segurament més d'un deu pensar, home, per una persona a la nit potser val la pena moure una mica les coses. Ramon Benazet, gràcies una vegada més.
De res, Vicenç.
I que hi hagi sort en el futur, com no?
Esperem.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Bé, doncs hem començat amb la rebaixa dels preus dels medicaments i hem anat a parar a l'ambulatori. Són les 11, en 5 minuts tornem, fins ara.